Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A l'Atenes del segle IV abans de Crist, un home es va proposar canviar el món amb la paraula. Molt més que un orador, va ser un filòsof i un polític, un home d'estat preocupat per la possibilitat que les polis helèniques, i amb elles els seus ciutadans, perdessin autonomia i independència. Per tal de dominar la retòrica i poder aixecar la veu en públic, va haver de superar tota mena d'obstacles personals. Sens dubte, per la seva obstinació i el seu enginy, la figura de Demòstenes gaudeix d'un relleu excepcional. Demòstenes va néixer a Atenes el 384 abans de Crist, en una família benestant. El seu pare es va morir quan ell tenia 7 anys, però la fortuna que aquest li havia llegat va ser dilapidada pels seus tutors i això el va obligar a emprendre processos judicials complexos. Potser per aquesta circumstància, de ben jove ja era conscient de la importància de la paraula. Tot i els seus problemes de vocalització accentuats per un cert caqueig, va aconseguir dominar l'art de parlar en públic mitjançant la pràctica constant. Demòstenes va haver d'afrontar una crisi greu de la democràcia atenenca, provocada per la situació de desigualtat que s'arrossegava des de la guerra del Peloponès. Els camps havien quedat arrasats i a Atenes regnava l'anarquia i la decadència. Els successors de Pèricles es van revelar incompetents per posar-hi remei i van donar ales a l'oligarquia que intentava prendre el poder. Al voltant del 360 abans de Crist, una nova amenaça s'acostava a Atenes, a mesura que Filip II de Macedònia capturava altres ciutats gregues. Davant de la incertesa del moment, Demòstenes va invocar les glòries del passat i maldà per restaurar el poder atenenc. A partir del 354 abans de Crist, s'implica activament en política i es fa cèlebre pels seus discursos. Amb les famoses filípiques, va denunciar públicament l'ambició desmesurada del rei macedoni, el pare d'Alexandre el Gran, i de passada es va guanyar el títol de millor orador de la Grècia clàssica que aviat és dit. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies.
Demòstenes, però aquest no era un demagog i un personatge deplorable. No sembla, pel que acabem de saber d'ell.
És que sempre que mires la història de Grècia, en certa forma sembla com si fos un reflex del que després, amb matisos diferents, amb tecnologia diferent, amb mentalitat diferent, passa en la història de la humanitat. Una persona amb la qual no està, una persona, uns valors, una forma d'entendre el món, no està massa a favor d'una situació política, social, econòmica, cultural, i amb la Grècia sempre els temes són inesgotables, en la Grècia clàssica, de cop i volta aquesta persona, amb la força de la paraula, intenta convèncer, darrere hi ha la raó, intenta convèncer els altres a partir d'uns certs principis, no? Clar, de qui se n'ha dit que això és la demagogia? Bé, també pot ser l'oratòria, també pot ser la raó, també pot ser el convenciment. I aleshores fa de que aquest personatge amb el qual sobretot la gent ens recordem més del, diguem, de l'anècdota de que inicialment és tartamut i deixa de ser-ho, i aquesta és una dificultat molt gran, perquè és un fet psicològic molt gran.
De cobrir, de donar ales a l'oratòria no sembla el millor, és a dir, la millor qualitat, eh?
Començant tan baix i arribar a ser, diguem, uns paradigmes de la història de la humanitat en referència a l'oratòria, en referència a la paraula, en referència a l'expressió, doncs explica molt, diguem, d'aquesta Grècia que sempre és eterna.
I qui és etern en el programa, i estem molt contents que sigui així, és el doctor Borja Antela, doctor en Història de Grècia, professor d'Història Antiga de la Universitat Autònoma de Barcelona i també de la Universitat Oberta de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Borja Antela, un altre cop per ser aquí amb nosaltres. És un plaer, com sempre, tenir-te aquí a l'enguàrdia.
El plaer és meu.
Va, fantàstic. Doncs així estem tots contents. Anem a parlar de Demòstenes, però veiem una mica la situació de què està passant a Grècia en aquell moment, perquè ho entenguem una mica, perquè, clar, amb Grècia clàssica, com amb la Roma clàssica, com en Egipte, com són civilitzacions que duren tants anys i són tan diverses, clar, tens la sensació de que dius, no, anem a parlar de Grècia clàssica. Home, sí, compte, sí, perquè depèn de l'època, és molt diferent el que està passant en un moment o en un altre. Què és el que estava passant quan neix Demòstenes, o quan és jovenet Demòstenes? Quin és l'entorn?
La veritat és que és un entorn força, força complicat. Envers aquesta mena de caire dorat de la Grècia del segle V, que també té les seves ombres, no? Perquè està marcada per la guerra del Peloponès, per les guerres mèdiques, però que hi ha tot un enorme esplendor artístic, inversions, l'Acròpolis, i l'engegament de lo que després era la filosofia de Plató i Aristòtil. En el segle IV tenim una Grècia que algú li ha dit exhausta completament per la mort constant de població combatant en els diversos conflictes que es donen en relació amb les hegemonies. I també suposo que aquí hem de tenir present que aquestes hegemonies el que pretenen és controlar una sèrie de recursos que també han entrat en crisi, no? Per la destrucció durant la guerra del Peloponès, que són 30 anys, que és ràpid.
30 anys de guerra, clar, les guerres a l'època no duraven tot l'any, duraven uns mesos, però déu-n'hi-do, el mal que es pot fer en 8 mesos a l'any ja és prou, eh?
I fets una mica a mala llet, no? Perquè els espartans el primer que comencen és cremant les terres de cultiu de l'Àtica, no? De la ciutat d'Atenes.
Clar, bàsicament, recordar la guerra del Peloponès és Atenes i els seus aliats contra Esparta i els seus aliats. Sí. I durant 30 anys les coses van així i finalment acaba perdent Atenes, diguéssim, però
no està... És d'aquella manera que es diu, no? Perd Atenes, guanya la història, però amb el seu moment conjuntural perd, guanya Esparta, amb el decurs de la història perd els valors d'Esparta, eh? El món al revés, però...
Sí, però
en aquell moment no.
Sí, sí. És aquella victòria pírrica en la que perds més del que guanyes realment, perquè els espartans també entren en crisi a l'haver-hi... La societat espartana és una societat molt austera, on a més aquesta austeritat és un valor fonamental de la seva identitat. Són austers fins i tot a la paraula, no? Que es diu, quan algú és de poques paraules, diu que és laconi, és a dir, que és de Lacònia, que és Esparta. S'ha mantingut aquesta forma de parlar fins i tot en la nostra llengua. I tot això fa que en tinguem un escenari postconflicte molt difícil a nivell econòmic, a nivell polític i també a nivell cultural.
Clar. Demòstenes, per tant, neix en aquest moment a Atenes. És atenenc, ell.
Demòstenes neix a Atenes, tot i que hi ha un costum que s'ha mantingut en la política, jo no sé si dir-li a l'oratòria o en l'insult de carrer, que és en recordar-se de les mares de la gent, no? I llavors, molt ràpidament, Esquines li diu que ell no és ben bé atenenc, sinó que és fill d'una estrangera o fill d'un estranger o el que sigui. I en això s'estan canviant insults d'aquesta mena pues, al llarg de tota la vida, uns i d'altres. Una mica com en el poblat d'Asteris, però en versió democràtica i bonica, que és la Atenes clàssica. Llavors, Demòstenes neix en aquesta principis del segle IV, en el qual Atenes està intentant reelaborar-se una mica, reinventar-se i tornar a reprendre el lloc que d'alguna manera ocupa per una qüestió de població, per l'interès per la cultura, dins de del món grec.
I la situació estratègica, també, perquè Atenes és el gran port amb el Pireu, que dona precisament els dominis grecs a l'altra banda, a l'Anatòlia.
Tota la mar Jònica, doncs Atenes és el punt central.
Clar, clar, Esparta queda a quinta forca de res, diguéssim.
I costa arribar-hi ara.
Sí, i tant.
Imagina't.
De fet, el mateix Plini, que és un senyor que escriu en el segle I, bueno, que mor a Pompeia, el senyor aquest es queda allà a veure com esclata el Vesuvi, explica que qualsevol persona, quan passi el temps, no podrà ni imaginar les persones del futur, quan nosaltres no podran imaginar la grandesa d'Esparta només veient el que hi ha, perquè era impossible de fer-se una idea del que allò era en veritat. Llavors, això, Demòstenes i neix en aquest context en el qual hi ha com un desig per part d'una bona part de la ciutadania atenenca de reprendre els grans valors que havien fet a Atenes gran. I d'independitzar-se també dels enormes poders que estan intentant entrar en el món hel·lènic. Durant el segle V tenim a Atenes i Esparta, que han fet fora la ingerència persa i que s'han fet ames del món grec.
però... Clar, perquè malgrat que hi ha Tebes i Ubea i d'altres ciutats polis importants, totalment empalidides per Atenes i Esparta, que són les ames del cotarro.
Clar, que jo dic, Esparta no ho entenc molt bé perquè és una quantitat de població ínfima, no? Són 10.000 o 20.000 ciutadans. Bueno, després hi ha la població perifèrica, els esclaus, tot el que vulguem. Tot. Però clar, a Atenes en tenim 250.000 persones, que és una autèntica barbaritat per l'època.
Sí, sí.
No? Vull dir que Igualada són 30.000, per posar-ne un exemple de capital de província, o Vilafranca. Bueno, sí. Per tant, tenim una dimensió molt gran d'una ciutat que...
De comarca, vols dir.
Clar, de comarca, sí, sí, perdó. Sí, sí. Ja estic... ja em pujo. Llavors en tenim aquesta... aquesta realitat atenenca que requereix de per si d'ocupar el lloc que li pertoca, de fet, el lloc que ocupa en la realitat. I hi ha tota una sèrie de personatges que van de la mà del mateix Demòstenes, i aquí és interessant, no? Quan ara sembla el mateix Plutarc, que diu, quan algú destaca en la seva època, s'ha de valorar també al voltant de qui destaca. Perquè si un destaca i no hi ha ningú al voltant, dius, bueno, doncs és important. Alexandre destaca, ja, però és que a Macedònia no hi ha ningú. Vale, molt bé. Però és que Demòstenes destaca al voltant de personatges com Foció o com Licurg d'Atenes, que devia ser el dolent de totes les pel·lícules de jutjats, que és Licurg a l'Atenenc. Un tio que devia ser duro. No, dormia al terra, deien, i era l'home més ric d'Atenes. I anava sempre amb el mateix vestit. I potser la clau d'aquest fet de sobresortida de Demòstenes està en el que comentàvem abans, en aquest caràcter esforçat de dedicació. Que jo, que no l'he pogut conèixer, em sap greu, el bo de Demòstenes, però m'agradaria veure si aquest esforç, en el fons, és producte del plaer que li deu produir a algú amb una mancança com el caqueig, arribar a parlar correctament.
Clar, té molt sentit. Té molt sentit, sí, aquest esforç constant.
La superació.
Sí, sí.
La superació.
Però ell arrenca malament, perquè el seu pare mor... clar, als 7 anys, sempre és una edat molt petita, òbviament, però també s'ha d'entendre que en edats antigues, en general, quan parlo amb l'edat mitjana, les edats no són exactament igual que ara, El tenir 7 anys, el tenir 12... Ara tenim molt clar que un nen és de 12 anys i és un nen... en aquesta època sospito que una persona de 12 anys no era un nen.
I gairebé fins al segle, a finals del XIX,
Sí, 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 per això, que és una cosa ben diferent. Jo no sé, els 7 anys en què mor el pare de Demòstenes, si a la Grècia clàssica es considerava aquell un nen, o ja començaven a donar-li un cert protagonisme.
Clar, tenim reis i reines que governen amb edat molt tempranes, i de fet Tutankamon em sembla que mor no hi arriba a la majoria d'edat. Ara no recordo exactament l'edat.
Sí,
mor jove.
Però, o ara pensava en aquests dies que he estat veient reis macedonis que comencen a governar als 12 anys, o als 4 anys, o als 6 anys. El mateix Alexandre és governador de Macedònia quan el seu pare és fora, amb 14. Llavors, als 7... jo tinc una filla de 7 anys i me n'alegro molt si es lliga les sabates. Jo crec que el Borra demostra que evidentment es lligui una mica més que això.
Sí.
Llavors ja comença en els 7 anys i comença l'educació aquesta d'aprendre a conèixer els clàssics. És una cultura que és a més oral, que no tenim ni televisió ni internet, i que tot entra per les orelles, i aquesta gent se n'aprenen de memòria, bueno, com la canció del verano, sí, no? Sí. Que tothom ens queda allà al cap. Doncs ells se n'aprenen de memòria Eurípides i companyia, i a més el teixit educatiu a Atenes està en canvi arran de la mort de Sòcrates. Acaba d'aparèixer l'escola de Plató. Bueno, Plató ja hi està, ja fa un temps que està instaurat en la seva escola. Hi ha l'escola d'Isòcrates, que és una mena d'intel·lectual molt ficat en política, amb uns ideals molt interessants, però que sobretot és un educador. Hi ha una altra escola, que és la d'Iseu, a la qual potser Demòstenes hi va entrar en contacte. I ràpidament apareixerà Aristòtil. És a dir, que hi ha també una revolució en la manera d'entendre l'educació. Una educació que està pensada com per qüestionar el món. Una mica l'educació lliure, salvant les distàncies, sí, sí. a dia d'avui, i és aquí on Demòstenes deu trobar pues, una manera de pair la mort del seu pare, i també diuen que no té cap interès per l'esforç físic, que era algú, pues, escarrancit.
Sí, sí. Que no, cosa que no era habitual. Els espartans havien posat l'esforç físic com un cim, no? I, en canvi, els atenencs sembla que no ho apreciaven tant.
Que menys, sí. Però tampoc el menys preaven.
Sí, sí, sí.
Jo suposo que els espartans haurien tirat a Demòstenes per un penya-segat, perquè, clar, escarrancit, sí, sí. I no parlant bé i de més, amb aquella idea de l'eugenèsia, pues, no l'haurien fet servir. I, en canvi, sí, la possibilitat de donar temps i esforç a algú perquè esclati en allò que realment se li dona bé, doncs deu portar a Demòstenes a refugiar-se una mica en les lletres i a anar escrivint a poc petits textos. La possibilitat també de reclamar la seva herència, perquè el seu pare era un productor d'armes. Un productor d'armes en un període de gran postguerra. Devia ser un home de molts diners. I va tenir la bona sort o mala sort que la família que va quedar al darrere, pues, eren uns poca-soltes que els agradava viure i s'ho van fondre. I llavors el bo de Demòstenes, quan arriba a l'edat adulta, reclama, el qual em sembla també frapant. No m'imagino jo a ningú a dia d'avui amb 18 anys denunciant els seus progenitors i portant ell mateix al cas, defensant-se el mateix davant del judici. Això haurien de fer pel·lícula o seria HBO, sí, sí, o alguna cosa, sí, així. Sí. I llavors d'aquí comença, clar, una fama d'algú que amb 18 anys ha guanyat un plet i l'ha dirigit.
Aconseguir recuperar part dels diners, m'imagino.
Poca cosa, però
perquè,
bueno,
clar, si ho havien fos tot, doncs no...
Clar, però amb els diners que aconsegueix i la formació que ha anat adquirint amb aquest esforç i amb aquesta intenció de portar els seus progenitors a judici, ràpidament comença a ser contractat com a logògraf, és a dir, com algú que escriu discursos i textos en una cultura que, a més de ser oral, té una forta intenció política. Com que tothom hi pot participar a l'assemblea, tothom requereix de l'habilitat de parlar. Per això els sofistes i demés. Llavors, algú...
És que, per entendre'ns, qualsevol ciutadà era diputat. És que, amb els termes actuals, que podia participar...
Tothom pot participar a l'àgora pública,
sí,
no?
Sí, sí. Per tant, és com si... Clar, pot no interessar-te i no participar. Però a la més mínima que... Era una mena de Twitter públic, constant, això, a l'Atenes clàssica.
Exactament. Hi havia algú que podia cridar més i algú que podia cridar menys, però al final la gent amb el que es quedava, moltes vegades era amb les persones que per la seva forma de viure eren models. Exacte. i per el que deien eren models. A Demòstenes tenim, de nou, una representació de la dualitat de l'ésser humà. Se'ns demana molt sovint a la vida que siguem coherents. I la coherència a vegades està fora, és dels déus, està fora de l'abast de l'ésser humà. Llavors, Demòstenes és algú que, des del punt de vista de les idees, és fort i és un model, però des del punt de vista del comportament és un ésser humà. I ens recorda que no som perfectes i que rieros somos i aquestes
coses. Perquè era un home molt donat a les festes o
no pas,
a la disbauxa.
No pas, però era algú que era molt donat a defensar la despesa militar, a l'exercici de la guerra, a l'enviar soldats, i que quan va arribar el moment de la veritat i es va veure ell tot armat amb el seu escut i demés, pues a la mínima va deixar les armes i va tornar a casa enmig de la foscor. I això sempre se li ha reclamat. Potser no era un home d'armes i això, bueno, no ho sé. Jo
no,
crec que...
No és tan estranya la història de trobar impulsors cap a les guerres i la confrontació i alhora la veritat quedar-se a la reguarda fent discursos, però la tropa jugant-se la vida i ells només l'honor.
I amb tota mena de règims polítics.
Sí, amb tota mena.
Des de democràcies a dictadures.
Sí,
No és allò que dius, no, els més perversos... No. Escolta'm, això és universal. També hi ha els casos contraris. Estic recordant l'època del setge de Barcelona del 1714, gent que s'ha oposat a continuar el setge i que quan l'assemblea vota la junta de braços que es continuï, estan al davant, i moren defensant Barcelona, malgrat ells van votar en contra de continuar la guerra. Aquest tipus de comportament és molt humà, aquestes incoherències
són constants. És que la por és lliure, i el valor també.
Sí, sí.
I jo penso, en el cas de Demòstenes, que li estem demanant el judici de la història. És molt pesat davant seu. Se li demana que lideri un poble, com és l'atenenc, cap a la independència, cap a la seva pròpia autonomia, i Demòstenes ho fa. amb les paraules, que són les seves veritables armes, i és on fa sang. Amb les armes de debò, amb les de metall, potser eren massa pesades per ell, però no hi pot carregar-se ell tot el destí.
Clar. Segons el relat de Plutarc a les vides paral·leles, la vocació de Demòstenes per l'oratòria va ser força precoç. Tot va començar quan va poder assistir clandestinament a un discurs en què l'estadista Calístrat es defensava d'aquells que l'acusaven d'haver traït Atenes i haver pactat la rendició de la ciutat d'Oropus davant dels beocis. Decidit a igualar el talent d'aquell orador admirat pel públic i conscient que tartamudejava, Demòstenes va iniciar un programa d'entrenament rigorós, gairebé digne d'un atleta olímpic.
Pel que fa al seu interès per l'oratòria, diuen que va començar de la manera següent. L'orador Calístrat havia de parlar davant del tribunal en el procés sobre Oropus i era gran l'expectació pel judici donada la capacitat de l'orador, que es trobava llavors al cim de la seva fama i pel fet que l'afer estava sent motiu de molts comentaris. Demòstenes va sentir que els mestres i preceptors s'estaven posant d'acord per assistir al judici i a base de precs i mostres vives d'interès va aconseguir convèncer el seu preceptor que se l'emportés a escoltar-lo. Com que aquell tenia relació amb els uixers del tribunal, li aconseguia al nen un lloc en què pogués estar assegut sense ser vist i sentir els oradors. Calístrat guanyà el judici i suscità una admiració extraordinària, per la qual cosa Demòstenes envejà la seva glòria en veure l'escoltat i felicitat per una multitud, però va admirar encara més el poder de la paraula i va observar que podia sotmetre-ho i dominar-ho tot. Per això abandonà els altres estudis i els entreteniments infantils i es va dedicar a exercitar-se i a practicar amb desfici, disposat a ser també ell orador. Conscient del realçament i la gràcia que s'afegeix a la paraula amb la representació de l'actor, es va donar que l'exercici val poc, o no val res, si es descuida la locució i la manera d'expressar el que es diu. Després d'això es va fer construir un estudi subterrani, que per cert s'ha conservat fins a la nostra època, i allà baixava absolutament tots els dies a modelar la seva declamació i a exercitar la veu. Moltes vegades, fins i tot, s'hi quedava 2 o 3 mesos seguits, i s'afaitava només un costat del cap per no poder sortir, a causa de la vergonya, per moltes ganes que en tingués. Les deficiències físiques intentava pal·liar-les amb els exercicis que mencionaré. La pronúncia poc clara i balbucejant la corregí i acabà amb ella ficant-se còdols a la boca i pronunciant discursos d'aquesta manera. La veu l'exercitava parlant mentre corria o pujava terrenys inclinats, tot recitant passatges en prosa o en vers, sense intervals per respirar. A més, a casa tenia un mirall gran davant del qual se situava per realitzar els seus exercicis.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a l'Enguàrdia amb en Borja Antela i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Demòstenes, del famós orador de l'època de Filip de Macedònia i, en certa mesura, també d'Alexandre Magne, encara que això li toca ja una mica més lluny. Acabem de saber, per la via de Plutarc, com s'exercitava Demòstenes a la seva gran oratòria. Li va servir d'alguna cosa inicialment l'oratòria? Va començar a ascendir dins de la societat atenenca?
Pues la veritat és que sí. Molt ràpidament va ser considerat algú de renom en el domini de les lletres. Li han donat el Premi Sant Jordi o alguna cosa, i va començar a escriure, jo crec que amb una mica de mala fe o de divertimento, defenses pels judicis, com que als atenencs els agradava molt anar a judici i tot es reservava a l'assemblea, havien de preparar les defenses.
No hi havia advocats.
Hi havia advocats, sí. Però ben bé professionals, com el que nosaltres coneixem, no. Normalment eren persones que s'hi dedicaven i que havien tret una expertesa, però advocats com a tal, com tampoc no hi ha polítics com els nostres, ben bé. Són persones del carrer que decideixen, tot i que la pràctica sí, evidentment, pues, té a veure amb les classes socials i de més. Algú que no en té més cafè que anar a pescar cada dia, és difícil que pugui participar de manera activa a l'assemblea, primer perquè probablement no sabrà ni com parlar-ne, no? Llavors, moltes d'aquesta gent igualment tenen judicis i requereixen d'una atenció professional. Llavors comencen a comprar-se i a vendre's discursos de defensa, i al bo de Demòstenes arriba algun moment que escriu el discurs de defensa i el del contrari.
I el d'acusació.
Tots dos. I espera que sigui l'assemblea aquí. És una nova prova també d'habilitat retòrica, que en el món grec rep una forta crítica per part d'aquest personatge de Sòcrates. Que...
Hola, amb raó,
Sí, sí.
També les coses com siguin, perquè és una mica... Té un punt exagerat, no? Això d'escriure l'escrit d'acusació i escriure l'escrit de defensa sembla que, en fi, que no sembla molt lògic, no?
No és pas gens ètic.
No.
Però els codis ètics de l'època i del senyor Demòstenes, i sobretot la seva butxaca, devien requerir d'aquesta mena d'exercicis, que també van permetre que es convertís molt ràpidament en algú amb una força... important a l'assemblea. De fet, que abans dèiem, hem de valorar Demòstenes per les persones que té al voltant, que no hem esmentat a les grans persones que té de l'altra banda, que són Filip i Alexandre, que ens enlluernen encara ara, quan més a la seva època. Suposo que els diners, els suborns, però les oportunitats de negoci que obrien la possibilitat de conquerir l'Àsia, pues a molta gent, a Atenes i a tota Grècia, els hi devien fer gràcia. Però no tothom era capaç de veure el preu polític, el preu de vida que es podia pagar deixant-se sotmetre.
Clar, perquè recordem que la LD, la Grècia d'aquella època, no existia, evidentment, com un estat unitari, ni molt menys, sinó que eren això, les polis, i que després de tantes guerres i tant un segle sencer de guerres brutals, havia quedat amb una certa feblesa comercial. Llavors hi havia un regne al nord que no quedava clar si era grec o no ho era, una barreja de coses que era...
Encara continua el sidral encara, en referència al present.
Clar, que era Macedònia, sí. I a Macedònia, que era un regne una mica bàrbar en comparació als estàndards helènics habituals, sorgeix la figura primer de Filip el Gran, que és un personatge molt important, i encara més quan el seu fill Alexandre intenti controlar Grècia seguint l'estela del seu pare. Doncs aquest és la situació política de fons, no? I per tant veure que els macedonis estaven tan salvatges i estaven ocupant aquella LD mítica devia resultar un xoc brutal per la gent del moment, no?
Sí, el mateix Demòstenes moltes vegades apel·la a la memòria, a la responsabilitat. M'encanta aquest moment, de ser atenencs. Som atenencs i portem al darrere tot un munt d'atenencs, pares i mares, que ens han fet així, que ens han donat això que vol dir ser Atenes i tenir aquests drets. La responsabilitat d'aquests privilegis ens obliga a estar a l'alçada de nosaltres mateixos. No podem simplement guanyar diners i posar-nos a la butxaca i, en el seu cas, en el cas de l'època, pagar-ne mercenaris perquè ens facin la guerra, o deixar-nos anar i esperar que algú altre ens reguli els beneficis. I hem de fer-nos responsables de la grandesa que vol dir ser Atenes. I, per tant, hem d'estar a l'alçada de la història i del present. I aquesta crida és constant. És tan constant que bona part dels atenencs reconeixen a Demòstenes, però alhora sovint s'hi senten interpel·lats. I Demòstenes arriba a adquirir com un to de pare de la consciència, de Pepito Grillo.
Sí, però de vegades ja se sap que els símbols cansen.
Sí, clar. És un corcó.
És un corcó. De fet, fins i tot els historiadors en algun moment hi han tingut aquesta percepció. El primer historiador que escriu sobre Alexandre, a la manera que nosaltres a dia d'avui li diem història, que es diu Droysen, que és un senyor alemany que viu allà a Prússia tan tranquil, considerava que Demòstenes era com un gra de sorra en la maquinària del temps. Era algú que intentava frenar quelcom que era inexorable, que era l'abans de la globalització.
Bueno, és una interpretació una mica...
Clar,
a mi em recorda molt Cató, el Cató romà, Perquè aquest plantejament de home, Cató era diferent perquè Cató s'aplicava a si mateix moltes coses que Demòstenes clarament no s'aplicava, eh? Però el concepte aquest de l'austeritat, de la necessitat de que ens reconeguem com a nació, que això és una cosa en aquell moment una mica estranya, no? I que nosaltres romans, nosaltres atenencs, etc, etc, som partíceps d'una manera de fer i una manera de viure diferent dels altres i per això hem de ser especialment curosos. Recorda molt, eh? No sé si Cató es va inspirar en Demòstenes o no, però en tot cas són figures que tenen molts punts en comú.
Sí, potser la gran diferència és que Cató és algú aristocràtic i Demòstenes és algú que, si bé és de família acomodada, no prové de l'aristocràcia, que és el judici tan fort que fan els atenencs i les persones que ens expliquen els fets a les fonts d'enyorar a Pèricles, que és l'últim gran aristòcrata que governa la ciutat d'Atenes per aquesta percepció de que l'aristocràcia està feta per governar-nos. Mm. Llavors Demòstenes és potser el gran hereu, i de fet té una admiració profunda per Pèricles, el gran hereu d'aquesta política i d'aquesta idea de que el governant o el conseller del poble no ha de dir allò que el poble vol sentir, sinó que ha de dir allò que cal.
Sí, però fixem-nos que tots els períodes històrics sempre tenen com una mena de visió mítica d'una època daurada de la seva història que vols preservar i conservar. Totes les civilitzacions, tots els pobles, totes les nacions. I alhora, el pes inexorable del temps, que la història avança i aquesta època extraordinària que va ser l'època dorada del segle V abans de Crist per Atenes i després serà per Roma els segles al voltant de, diguem, del naixement de Crist, dos abans, dos després, això passarà amb tota la història de tots els països, i podríem anar a Anglaterra i podríem anar a la Xina i podríem anar on vulgui, sempre hi ha una època daurada
i l'Espanya imperial, etc. I la França
i la Catalunya mediterrània,
Jaume I, etc.
Tots.
Sí. En aquest sentit, l'altre gran paral·lel de Demòstenes és Ciceró. Que Ciceró és veritat que té poder militar, que destapa un cas de corrupció greu en perill contra la pàtria, però això, qüestionable. Jo diria que Ciceró s'agrada molt a si mateix.
Molt, molt, molt. En aquest sentit és un personatge d'una banda deplorable i d'altra molt divertit, eh? Intel·ligentíssim, en tot cas, eh? Però un personatge molt particular, Ciceró.
I és una mica massa còmic.
Sí,
Els antics ja deien que feia...
Fa riure una mica, sí.
Feia massa broma. I, en canvi, Demòstenes...
Era d'Arpinium, això, vols dir que no
anàvem... No era culpa seva.
No, clar.
I, en canvi, doncs, Demòstenes és algú, en les paraules, molt recte. També se li acusa d'haver guanyat... d'haver-se deixat corrompre pels diners. I va rebent diners no de Filip, del gran enemic, sinó del gran rei de Pèrsia o del tresorer d'Alexandre, que després fuig amb els diners. Me recorda coses de l'actualitat que no diré, i em pregunto fins a quin punt aquests diners no són també per les caixes de resistència o per l'acció política. No hi crec que Demòstenes... No sembla que Demòstenes visqués una vida...
De luxes.
Regalada, no?
Sí.
Sinó que més bé el que està és, doncs, acumulant...
Finançant coses més que una altra cosa. Per què li ve aquesta obsessió per Macedònia?
Pues la veritat és que no hi ha probablement una raó concreta, una animadversió, però està clar que Macedònia de cop és un gegant que desperta d'un malson amb la figura de Filip i es converteix molt ràpidament en una amenaça greu, no? Els exèrcits de Filip són els primers exèrcits de l'antiguitat que funcionen tot l'any. Fins aleshores, ho deies abans, hi ha una temporada de guerra. No, Filip manté les tropes en funcionament tot l'any.
Això és caríssim, i això necessita una economia de fons important que pot venir per la pròpia economia del país o per la
ocupació
de territoris, com farà el Manzor després a la península Ibèrica, com faran tants altres, eh? És la manera de mantenir-los. O bé, tens una gran economia i t'ajuda en 4 mesos que no guerrejarat a mantenir aquells soldats contents, o bé els envies aquells soldats perquè s'emportin diners i botins d'un altre lloc i, per tant, els tens contents tot l'any. però cada any has de fer campanyes, llavors, eh?
Clar, aquesta és la dinàmica que es dona amb Filip i després amb Alexandre, on la vida és una guerra constant. Llavors, en aquestes dinàmiques que demostren ràpidament per CEP i comencen a haver-hi tractes d'intents d'aliança i en ambaixades en les quals el mateix Demòstenes arriba a conèixer a Filip, i jo m'imagino Filip com Don Corleone. De la mateixa manera que podem veure el Marlon Brando de la pel·lícula. Algú que sap que és molt llarg, que sap perfectament amb qui està parlant, i si bé diuen que davant de les ambaixades feia més gràcia i més vida social, potser, amb aquells polítics atenents que després es deixaran corrompre i que estaran al seu favor, a qui més atenia i a qui més temia era definitivament a Demòstenes.
Al llarg de la carrera política, Demòstenes va dedicar una sèrie de 4 discursos a criticar l'actuació del rei Filip II de Macedònia en l'ambició per anar conquerint els diversos pobles de Grècia. Són les famoses filípiques. A la tercera, cap al 341 abans de Crist, Demòstenes considerava que l'atac de Filip sobre Atenes era imminent. De fet, el Macedoni havia establert un govern tirànic a Eubea, la gran illa que es troba davant de la costa d'Atenes. Amb el discurs, Demòstenes volia exhortar els atenencs perquè passessin a l'acció i prenguessin mesures diplomàtiques i militars.
Barons atenencs, són molts els discursos que s'han estat pronunciant, gairebé a cada assemblea, al voltant dels perjudicis que causa Filip des que va concloure la pau, no només a vosaltres, sinó també a la resta de pobles grecs. Sé que tots declararien, encara que no ho porten a la pràctica, que cal parlar i actuar de manera que aquell posi fi a la seva insolència i pagui un càstig just. Tot i així, veig que tots els nostres afers han estat arrossegats a tal estat i situació d'abandonament que, fins i tot, en el cas que tots els oradors haguessin volgut proposar i vosaltres votar mesures per facilitar que la nostra situació resultés la més desastrosa possible, no crec que hagués pogut trobar-se en pitjor situació que ara. Les causes són moltes, i els nostres afers no han arribat a aquest estat només per un motiu o dos, però si examineu els fets correctament, trobareu que es deu, sobretot, a aquells que es mostren més partidaris d'afalagar-nos que de brindar-vos els millors consells. Alguns d'aquests, barons atenencs, per vigilar les circumstàncies que els donen renom i poder, no tenen previsió alguna del futur, i així opinen que tampoc és necessari que la tingueu vosaltres. Altres, tot acusant i calumniant els que s'ocupen de la cosa pública, no fan més que obligar la ciutat a prendre satisfacció de les faltes pròpies i a concentrar-hi l'atenció, i donar possibilitat a Filip de dir i fer el que li vingui de gust. Aquestes línies d'actuació política, si bé són habituals per a vosaltres, són, per altra banda, causants de les calamitats. Si esteu disposats a escoltar el que interessa, deixant l'adulació a un costat, jo estic disposat a parlar. Doncs, encara que van molt malament els nostres afers i és molt el que s'ha abandonat, és possible tornar a redreçar-ho tot, sempre que vosaltres vulgueu fer allò que cal fer. I tal vegada sigui xocant el que diré, però és cert. El pitjor del nostre passat és precisament la nostra millor reserva per al futur. I doncs, com és això? Quan no compliu cap dels vostres deures, ni gran ni petit, les coses van malament. Si vosaltres féssiu tot allò que fos convenient i la situació estigués igualment de malament, ni tan sols hi hauria esperança de millora. Però ara, Filip s'ha imposat com a vencedor de la vostra indolència i despreocupació. No ha vençut a la ciutat, ni vosaltres heu estat derrotats, sinó que ni tan sols us heu mogut.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Borja Antela, déu-n'hi-do, la filípica és intensa, eh? Les quatre filípiques són així de dures.
Són profundament actuals. Jo a vegades les llegiria a mig del carrer com si fos Herodot, però amb por que em llencessin alguna pedra o algun tomàquet, tot i que el tomàquet sempre és aprofitable.
Sí, depèn també del gust.
I tenen una intensitat que per mi fa que això, que hagin pogut superar el pas del temps. Clar, la documentació antiga es perd, es crema, desapareix, algú deixa de copiar-la. Però quan algun document d'aquest tipus o un textos com ara les filípiques, que han estat copiades, el mateix Ciceró fa una versió de les filípiques contra Marc Antoni, i la idea d'una filípica deu estar recollida al diccionari com això, un discurs en resistència.
Sí, sí.
Per tant, inaugura un gènere i una manera de resiliència.
Però, i encara es diu així.
Sí. Però quina influència tenia Demòstenes? Estava manant, no estava manant? Era simplement una veu que s'escoltava la gent? Què estava passant en aquell moment?
Clar, en la forma democràtica atenenca existeixen alguns càrrecs. La major part són electes. La major part són per sorteig. Els càrrecs grans, els importants, que són molt poquets, són electes, és a dir, es fa una elecció, però roten cada any. Hi ha molt pocs càrrecs que es mantinguin en el temps. El de general, potser perquè ha de dur a terme alguna guerra, o el que sigui, i el de tresorer, perquè requereix una mirada una mica llarga en el temps per tal de gestionar el marc econòmic. Llavors, Demòstenes o qualsevol altre no requereix de ser cap president,
el líder,
des del punt de vista de tenir un càrrec,
sí.
Sinó que com que tothom, totes les situacions passen per l'assemblea, algú obté reconeixement precisament en aquesta participació quotidiana, perquè deu ser dia sí, dia no. No, els mateixos ambaixadors i les ambaixades a Atenes no es reuneixen amb els dirigents, no hi ha allò de
el rebut dels ambaixadors i
no. Pas, es reuneixen davant de l'assemblea i per tant tothom veu el que s'està dient. No hi ha sobres, ni xecs, ni targetes black, no hi ha res d'això.
Sí.
I quan hi és perseguit i clarament censurat, perquè tot el poble ha d'estar a l'aguait del que s'està coent en el seu nom.
Per tant, els discursos de Demòstenes són una mostra de poder, perquè si ell és el gran orador de l'època, ell davant de l'assemblea convenç a la gent a través d'aquests discursos, està manant, en definitiva.
Amb una forta oposició de vegades, perquè no és l'únic orador que hi ha, i a vegades amb un joc polític molt interessant. Com que no tenim partits polítics stricto sensu, no tenim la CUP, Esquerra,
sí.
El que sigui, sinó que tenim persones que en moments concrets i davant de situacions concretes aconsellen una cosa o l'altra, no hi ha una intenció directa o un pla. Hi ha una solució o un problema concret. I llavors, a vegades, pues, Demòstenes està defensant quelcom amb algú que normalment és enemic polític, i d'altres no.
O sigui, hi ha una tàctica.
Sí, però
depèn de cada moment.
Hi ha també com grups d'opinió, en el fons, més que no pas grups d'acció política.
Però també les relacions personals devien ser molt importants en una situació així.
Com ara.
Sí, però sí, és cert. Però en definitiva, una cosa és dins d'un partit polític que et pots clavar punyalades intentant que no es vegin, perquè ets del mateix partit polític i guanyes junts, i una altra, una situació així on cada individu és un partit polític, per entendre's, i per tant les aliances, entendre't bé amb una persona implica poder governar amb ella, poder manar a l'assemblea, i no entendre't, encara que ho digui, el repelús que et provoca no et permet associar-te, no? Doncs suposo que devia ser molt important aquest fet.
Amb la fluctuació de l'opinió pública, que això, clar, al final, com que tu no manes ben bé perquè no tens un càrrec, has de permetre que aconseguir convèncer l'assemblea, i l'assemblea potser dos dies abans ha vist un ocell volant cap a l'esquerra, i tu ja pots dir el que vulguis, que això és un
senyal claríssim de que no, de que el que tu dius no.
Llavors, clar, hi ha una situació més ampla en aquest sentit. Però, per exemple, Demades, que és algú que és pro-macedoni i, per tant, clarament enemic polític de Demòstenes, cada vegada que Demòstenes té un problema greu, com quan el venen a buscar els macedonis de Filipi i d'Alexandre, que el reclamen que la ciutat l'entregui com a presoner, pues, qui va defensar aquesta persona és Demades, el seu enemic polític, i diu, no, home, no, sisplau, Això és Atenes, aquí no podem entregar-te a ningú. I fins i tot quan mori, els grans defensors de la memòria de Demòstenes seran els seus enemics. Fins i tot quan Demòstenes ha de fugir de la ciutat d'Atenes, bueno, perquè li troben uns diners i l'acusen de corrupció, ja ho hem comentat abans.
Sí, sí.
I està fugint, veu que una sèrie d'enemics polítics se l'estan perseguint enmig de la foscor i accelera el pas. Però aquests perseguidors arriben a trobar-lo i el que li porten són queviures i diners pel viatge.
Perquè pugui fugir.
Perquè pugui fugir. Que ell diu, oh, quina pàtria que tinc, on trobaré amics de l'alçada d'aquests enemics?
No, fantàstic. És molt interessant. Però suposo que la figura de Demòstenes, tan clarament anti-Macedònia, davant del gran poder que era Macedònia, devia provocar ampolles. Què feien els macedonis? Perquè Filip, clar, sempre recordem Alexandre, òbviament, eh? Però, esclar, Filip, déu-n'hi-do. Si no hagués tingut el fill que va tenir, la seva aura seria encara més destacada, recordaria més del que recorda.
Sí.
Per tant, era un personatge de primera, eh?
Un dia ens hi dediquem amb calma, Filip, però, clar, els macedonis el que estan fent, sobretot, és conquerir tot el territori per la via de les armes o per la via de les aliances o per la via dels diners i els suborns, que això és el que es diu sempre de Filip, que guanyava més amics amb la bossa de diners que no pas amb la paraula, i avançant amb unes intencions clares d'imperialisme, d'hegemonia estesa al voltant de tot el món grec.
El discurs més rodó de Demòstenes sobre la corona és de l'any 330 abans de Crist. També és el més extens de tots els que es conserven del món clàssic. Un discurs de 324 paràgrafs i unes 4 hores de durada, i això que els oradors grecs parlaven de memòria. 6 anys abans, Ctesifont havia proposat al Consell d'Atenes que Demòstenes fos recompensat pels seus serveis amb una corona d'or. Un altre polític i orador atenenc, Èsquines, representant de la facció pro-Macedònia, va acusar Ctesifont de violar la llei amb la concessió d'aquella corona. La polèmica es va allargar fins al 330, quan Demòstenes, més enllà de la raó legal, va aprofitar el discurs per atacar l'adversari i fer una apologia de si mateix i de la seva tasca en defensa d'Atenes.
I encara el següent, atenesos. Jo crec que entre el vituperi i l'acusació hi ha aquesta diferència. L'acusació es basa en les injustícies castigades en les lleis. En canvi, el vituperi en les calúmnies que els adversaris s'adrecen recíprocament d'acord amb llur caràcter. Així, jo suposo que els vostres avantpassats van construir aquests tribunals no a fi que, reunits aquí, ens tiréssim encara els uns als altres els defectes de la nostra vida privada, sinó per ser convictes de delicte si algú ha comès alguna injustícia contra la ciutat. Doncs bé, malgrat que Èsquines sap això no menys que jo, ha preferit la grolleria a l'acusació. Però tampoc referent a aquest punt, no és just que marxi sense el que es mereix. Passaré, doncs, a aquesta qüestió fent-li abans una pregunta. De qui t'hem de dir, enemic? Èsquines, de la ciutat o de mi? De mi, naturalment. Amb tot, quan era possible de castigar-me segons les lleis si havia comès alguna injustícia, en la rendició de comptes, en les acusacions públiques, en altres procediments legals, ho deixaràs córrer. Però quan sóc innocent en tots els aspectes, per les lleis, pel temps transcorregut, per la prescripció, pel fet d'haver estat jutjat moltes vegades sobre aquests punts, per no haver quedat convicte de cap injustícia contra vosaltres, i quan és lògic que la ciutat participi en més o menys grau en la glòria d'uns actes aprovats pel poble, llavors em surt de trascantó? Mira que no siguis un enemic d'aquests que facis veure que ho ets meu. Ara bé, ja que és palès a tots quin és el veredicte honest i just, malgrat que no sóc amic d'insults, em cal, segons sembla, a causa de les seves calúmnies, donar a conèixer el més indispensable sobre la seva persona a canvi de les seves moltes mentides.
En guàrdia.
Doctor Antela, ens queden 5 minutets, o sigui que no tenim gaire temps, però hem de saber què passa amb Demòstenes. Triomfa amb el seu... Sabem que no, perquè Filip s'ho emporta tot per davant. Però què és el que aconsegueix respecte als macedonis i respecte a si mateix?
Fent-ho breu, Demòstenes aconsegueix primer prendre consciència, fer prendre consciència als atenencs del perill. Prendre mesures com ara fer servir els diners del teòrico, que són els diners de les festes, per tal de contractar soldats i fer la guerra. Després, en ambaixades, convenç a tota Grècia de que s'han d'unir en contra de Filip.
Déu-n'hi-do.
I en allà, sí, és l'èxit de la seva carrera, és aquest. I es reuneix tothom davant de Tebes, a Queronea, on faran front a l'exèrcit macedoni. En principi, una de les grans batalles, i de fet considerada la frontissa entre l'època clàssica i l'època hel·lenística. Allà el Filip acabarà arrasant i passant per sobre de tothom.
Era un gran exèrcit, molt entrenat, i era d'un nivell superior que el que hi havia a l'època, realment. Havien innovat militarment i d'estratègia, eren molt bons.
I l'avantguarda la porta Alexandre.
Sí, Borges, podria dir que tot va fer una política i una economia de guerra absolutament, Demòstenes,
sí,
ho va aconseguir.
Sí, és el Churchill del segle IV.
Però derrotat.
Llavors, interessant que, malgrat els intents de repressió política per part dels macedonis, acaben arribant a un acord, a un tracte molt, molt honest, i Atenes segueix igual, no es prenen... presos polítics.
Amb això Filip demostra una gran intel·ligència.
Sí,
una
i Alexandre gran després també. Sí, molt de tacte.
Sí, una cosa és us hem dominat, ara ja no ens podeu fer mal, però no us arrasem, perquè no és el que convé per tots plegats. No?
Bueno, i es genera una estructura que s'anomena Lligada Corint, en la qual tothom, tots els aliats, totes les ciutats de Grècia tenen vot. I Filip també. Però tothom té vot, i en allà es podria fer una política hostil als mateixos macedonis. Llavors, Demòstenes es queda allà en silenci durant el temps del govern d'Alexandre. Sí que quan aquest oportunista d'Èsquines intenta aprofitar la conjuntura per buscar-li processos polítics, doncs es troba amb que Demòstenes treu el millor de la seva oratòria en 4 hores.
És el que
hem
sentit ara.
Efectivament, sí. Que Déu-n'hi-do, i el discurs és preciós i es reivindica a si mateix. Llavors s'hi passen coses, el tresor d'Alexandre fuig amb els diners, se'n va a Atenes, allà el capturen esperant a veure què diu Alexandre, perquè no ponen un problema amb Alexandre, sí. Que les gasta grosses. Demòstenes l'ajuda a escapar, probablement rep diners per lo que sigui, ja ho hem comentat, per finançament d'altres coses, i acaba sent acusat, empresonat, fuig, i està a l'exili un temps molt trist, fins que mor Alexandre i és reclamat per la ciutat d'Atenes amb tots els honors per tal de dirigir la resistència contra els macedonis. No es donarà, els macedonis tenen una superioritat militar impensable per l'època, i ràpidament Atenes tornarà a ser conquerida, ara sí, per les armes i amb repressió dura. Demòstenes fugirà, i a la illa d'Ègina, hi vaig estar fa uns anys, hi ha unes runes allà mal posades de fa molt de temps, on hi ha una plaqueta petita que ens explica com el dia que van venir a buscar Demòstenes, els macedonis el va demanar escriure una carta a la seva família, i mentre s'escrivia va mossegar el boli Vic d'aleshores, sí, i en el boli Vic el James Bond portava una mica de verí i va deixar aquest món.
O sigui, es va suïcidar per no ser lliurat a les autoritats macedònies, que vés a saber el que... Autoritats macedònies diferents de l'època d'Alexandre, ja molt més dures i molt més repressores, i per tant, diguéssim, volia tenir una mort més digna que no la que li podien donar els macedonis.
Sí, és molt probable que hi hagués molta por a la tortura, i també era una persona que devia tenir alguna cosa amb l'aspecte del dolor físic. Sempre fuig de la possibilitat de risc del dolor físic. Llavors,
i l'honor.
I de l'honor. I se'n va...
No tenim més temps. Moltíssimes gràcies, doctor Borja Antela, un cop més, per venir al programa i explicar-nos coses tan, tan interessants, tan
fascinants.
Ja sabeu
que m'encanta.
Doncs et tornem a cridar, de segur,
Molt
bé. Josep Maria Soler i Sabater...
Sempre gràcies. Sempre agafem aquest reflex i ens surten coses i coses...
I tant, però i tant. És tremendo, Això és l'enguàrdia.